Aquest és un nou capítol de Dia Crític, el podcast de llengua de la xarxa Més que parla sense embuts.
Al capítol d'avui parlarem d'empoderament, però, com no podia ser d'una altra manera, parlarem d'empoderament lingüístic. I ho farem amb en Jaume Aspa, psicòleg i membre fundador del col·lectiu Les Cambell. Som-hi! Què pot passar quan dos psicòlegs, un antropòleg, un lingüista i una dinamitzadora sociocultural es troben i fan toms i toms a què poden fer per aportar quelcom a la situació del català en el nostre dia a dia? Doncs que creen un col·lectiu per tal de donar-nos recursos per aconseguir l'empoderament lingüístic. Jaume Aspa, explica'ns com comenceu a engegar Les Cambell el setembre d'ara fa un any.
Aquesta proposta ve d'un grup de persones que coincidim per diferents recorreguts personals i professionals i coincidim una mica en la necessitat de fer alguna cosa pel país i, en aquest cas, doncs, per la llengua. I també una mica prenent la consciència de la situació actual de l'ús social del català, que escapa a poca gent doncs, quina és la realitat actual, i ara ja fa temps que s'està parlant d'emergència lingüística. Bé, nosaltres no utilitzem tant aquesta terminologia per no ser tan negatiu, si tu vols, però sí que doncs, de la consciència de que hi ha una situació que ha canviat i que, per tant, el català ha retrocedit en quant a usos socials, i també prenem consciència de què és el que podem fer que aquest canvi d'aquesta situació depèn principalment de les persones que habitualment parlen el català.
Què és el que havíeu anat observant?
El que hem vist és que dades d'impacte que tenim, doncs de 8 de cada 10 persones que habitualment parlen el català, a la primera interacció que tenen amb una persona que se'ls adreça en castellà o que fins i tot veuen una persona amb un color de pell diferent que presumeixen que serà estrangera, ja canvien al castellà. Per tant, el problema està en les persones que són catalanoparlants, que el català s'invisibilitza enormement, desapareix de la quotidianitat, del carrer, de les compres en el comerç, de les interaccions socials, de la mà de les persones que són catalanoparlants.
A partir d'aquestes dades que recolliu i estudieu, heu fet tota una sèrie de propostes que anomeneu empoderament lingüístic.
Llavors el que fem són tota una sèrie de dinàmiques on donem eines i estratègies perquè les persones que vulguin intentin mantenir-se en català doncs ho aconsegueixin, ho assoleixin, i per això ho anomenem empoderament, perquè és un procés de prendre consciència d'una realitat, que no estic content, que no m'agrada, vull fer alguna cosa, decideixo que faig una cosa, ho intento, i finalment ho aconsegueixo. Aquest seria un procés d'empoderament en qualsevol aspecte de la vida de les persones que utilitzem diàriament o en un procés de vida, doncs en aquest cas aplicat a la llengua.
Quins són els motius que ens provoquen aquest quasi automatisme de canvi de llengua?
El principal motiu, amb un 43%, diuen que per educació. Això encara avui, no només els nostres pares i mares o avis, sinó encara avui en dia. El segon motiu que responen, seria un 16, un 18%, diuen que per por a no ser entesos. Per tant, aquí tenim dos elements molt importants. Aquesta, creiem nosaltres, falsa creença, un concepte equivocat de mala educació o de bona educació. Creiem que l'educació es mou en uns altres espectres, no en aquí, però també és per alguna cosa que hem arribat aquí. No oblidem que portem molts anys que Catalunya o els països catalans tot un impacte de molts moments, de lleis polítics, econòmics, etc., on el català és una llengua minoritzada, ha estat minoritzada i segueix sent minoritzada, i això té unes conseqüències, té un efecte.
Dia Crític, el podcast de la llengua catalana per quan ho vegis tot negre.
I el segon motiu està relacionat, dieu, amb la por.
La por al conflicte, la por és un element també molt important, que també treballem. Les persones, quan tenim por, doncs normalment ens bloquegem, ens quedem paralitzades davant d'una situació que ens espanta, no? I por a aquest conflicte. Doncs a Catalunya hi ha també molts conflictes lingüístics, polítics i socials, i hi ha una part de mentalitat que viu amb aquesta por, no? I per tant també treballem aquesta por d'alguna manera i donem eines.
El vostre eslògan és molt encoratjador.
Som la clau de revitalització del català. És a dir, la clau està en les persones, sobretot les persones que habitualment parlen en català. no està en el de fora. I això és un altre element que també treballem. Tot el tema de la immigració, també hi ha molta polèmica, doncs bé, hi ha missatges i discursos que alimenten molt cap a la dreta, doncs aquestes persones que s'hi venen i tal. Bé, el problema no és el que ve de fora, el problema és el que està aquí dintre, que som nosaltres. Si el que ve de fora li parlem en català, l'aprendrà. Si el que ve de fora li parlem en castellà, aprendrà castellà. On està el problema, el que ve de fora o el que està aquí?
Com pot ser que amb els nouvinguts i nouvingudes, per tal d'integrar-los, els parlem en castellà, que no és la nostra llengua materna dels catalanoparlants?
Hi ha un error conceptual, que és que per ajudar a integrar algú ho hem de fer en castellà. O per què en castellà? Si aquí doncs, també hi ha el català, a més, no oblidem una cosa, el castellà l'aprèn tothom, perquè tard o d'hora tothom li parla en castellà a qualsevol persona que acaba d'arribar. Però si una persona que ha arribat, invento per exemple del Senegal, segurament no sap ni català ni castellà, doncs també pot començar pel català i el castellà segur, perquè totes les persones que hem nascut o que han arribat a Catalunya d'un altre país, que no sigui Espanya, poc o molt tard o d'hora l'hem acabat aprenent el castellà perquè s'aprèn molt fàcilment, hi ha més mitjans de comunicació, hi ha més ràdios i televisions, és a dir, que no hi ha cap problema i s'aprèn fàcilment. I per contra, el que costa més aprendre és el català i sobretot si no l'ensenyem.
En canvi, les dades pel que fa a la comprensió lingüística d'aquests nouvinguts contradiuen les nostres actituds.
Catalunya, entre el 2000 i el 2008, va rebre pràcticament 1 milió d'immigrants. És moltíssim per un país com el nostre. I quan veiem les dades de comprensió del català, que és la dada que em faltava donar-te que utilitzem en els nostres tallers, que és d'impacte també, no ha variat pràcticament el nivell de comprensió. Les dades ens diuen que un 95% de persones que ens trobarem pel carrer, és a dir, 9 i mitja de cada 10, ens entenen en català. Ens entenen, vol dir que tu t'hi pots adreçar en català i t'entendran mínimament. Això és moltíssim per una llengua minoritzada. I aquest percentatge no ha variat en tots aquests anys, inclús rebent 1 milió d'immigrants. Això també és gràcies a que el català, malgrat hem retrocedit en aquest ús social, té molta presència encara. És una llengua que encara gaudeix de cert prestigi, vull dir, parlar en català no està encara mal vist, ni és una cosa denostada o degradada, tot i que algú ho intenta. I a més també té un altre avantatge, que té moltes semblances i similituds amb la llengua amb la que conviu, que és el castellà.
Dia Crític, el podcast de la llengua catalana per als qui pensen que el català té solució.
Com a psicòleg, saps que crear nous hàbits és possible, però costa.
Al final és un hàbit adquirit i canviar un hàbit és el que ens costa, però el cervell, hem estudiat i és molt moldejable i, per tant, igual que has adquirit un hàbit, pots canviar-lo. L'exemple més clar és una persona que sigui fumadora, tots poc o molt ho hem sigut o coneixem algú, i que decideix deixar de fumar. Li serà senzill? No. També tindrà ansietat, tindrà ganes de fumar, tindrà nervis, també li poden suar les mans, és a dir, i el cervell està dient, ei, ens falta alguna cosa, i el cervell dona missatges per tornar a aquell hàbit. Però quan tu et mantens i tens estratègies i t'ajudes, i que si uns pagats de nicotina, que si uns grups de teràpia, el que sigui, acabes revertint aquella situació i deixes de fumar, i hi ha gent que ha deixat de fumar tota la vida i mai més se n'han recordat o no ha tingut cap problema. Amb aquest test és un tema molt semblant, és a dir, és una qüestió d'hàbits, i quan tu t'has habituat a una cosa d'una manera, doncs canviar això a la primera de canvi potser et costarà, però si et mantens i vas reforçant aquest procés i vas aplicant estratègies, sobretot hi ha una decisió i una voluntat, ho acabaràs aconseguint.
I relacionat amb el tema de fons, que potser també hi ha un tema de manca d'autoestima nacional.
Quan tu tens confiança i seguretat en allò que penses, en allò que dius, en allò que fas, no et planteges i ho fas de manera natural, no? Doncs amb el tema de la llengua és el mateix. I si tu no ets conscient d'aquesta inseguretat o d'aquesta, entre cometes, baixa autoestima amb la pròpia llengua, doncs sempre hi ha aquests neguits, aquestes pors i aquests dubtes, no? Una de les coses que expliquem en els tallers és que tot això ho hem de fer d'una manera sostenible emocionalment parlant, que ara es parla molt d'ecologia emocional i de sostenibilitat també. És a dir, no gastem les energies en això. I jo dic que jo parlo en català com respiro, com amb naturalitat. És a dir, que aconseguim fer-ho amb un somriure i amb naturalitat això que sigui parlar en català. I després ja posarem l'energia i els esforços en coses de la vida que malauradament ens porten, no? Molta exigència a vegades on hem d'invertir energia i llei ens hi hem de posar forç. Però parlar el teu idioma, parlar la teva llengua hauria de ser una cosa natural i no acaba de ser-ho a Catalunya i als països catalans.
Per acabar, tinc una curiositat que no me'n puc estar. És el vostre nom, col·lectiu L'Escambell. Per què el vau triar?
L'Escambell és un tamboret petitonet que antigament tenien a moltes botigues que feien servir per enfilar-se i agafar coses de més amunt, no? Bé, ens agradava, és un nom que ens agradava perquè no és habitual, s'ha perdut una mica i bé, aquí cadascú li pot donar molta simbologia, però bé, ens sembla que és un element que ens permet fer un pas amunt per pujar una mica més a aquest nivell d'autoestima i d'ús del català, per alçar-nos, que ens ajuda a fer aquest petit pas per agafar coses on potser sembla que no hi arribem, però les veiem i que estan allà.
Si voleu descobrir una mica més aquestes propostes de l'Escambell, els trobareu a empoderamentlingüístic.cat. Fins la setmana que ve, salut i llengua.
Les fortaleses i les debilitats de la llengua dels països catalans es posen en punt de mira al podcast de llengua catalana Dia Crític, un podcast fet al Camp de Tarragona, amb guió i locució de Gemma Bufies. Dia Crític, la llengua explicada des de la proximitat.